L'entrevista política.
Benvinguts i benvingudes a la Roda Política. El ple de novembre va aprovar el pressupost municipal per al 2026, un pressupost marcat per la contenció, la caiguda d'ingressos i una reducció dràstica de les inversions. Entre els grups que hi van votar i van donar suport hi ha Ara Argentona, que hi va votar a favor malgrat alguns dubtes inicials sobre qüestions com ara la Velcro o el finançament de la biblioteca. I avui ens acompanya aquí als estudis de Ràdio Argentona el portaveu d'Ara Argentona, Bernat Calvo, per explicar-nos la seva posició i analitzar els reptes d'aquest pressupost. Bernat, bon dia, benvingut.
Molt bon dia.
Com anem?
Bé, molt bé. Fantàstic.
Vinga, doncs anem amb aquesta anàlisi del pressupost. Diem que Ara Argentona hi vau votar a favor d'un pressupost marcat per la caiguda d'ingressos i per moltes incerteses. Quin ha estat el motiu principal que us ha portat a donar suport als comptes?
Bàsicament han estat el tema de les inversions, ja que per nosaltres el nostre grup Ara Argentona és el que més s'hi fixa, sobretot perquè és on podríem tenir més marge de maniobra, perquè el que és despeses de personal, contractació, ve molt marcat doncs, per lleis estatals o per les retribucions dels funcionaris segons la relació de llocs de treball o segons les contractacions, en el cas del capítol 2, no? Si tu ja tens contractat diversos contractes, doncs això naturalment et vincula molt al pressupost, que ha de ser realista en base a això. Però on potser pots fer més mans i mànigues, sobretot, és potser amb aspecte de subvencions i sobretot amb inversions, que és el que sempre cada any més ens hi fixem. I en aquest cas ens van resultar interessants la majoria de subvencions previstes, ja que bueno, eren alguns sobre dèficits històrics, com podria ser la reurbanització de Madà, les obres d'urbanització i reparcel·lació que s'han de fer a Can Cabot i Can Remí, urbanitzacions amb dèficits urbanístics encara, i per tant bueno, poso aquests exemples com a exemples de potser els més acuciants, no? per l'Ajuntament, perquè ha de buscar-hi una solució, perquè no poden transmetre's d'una legislatura a l'altra, sinó que s'han de començar a fer obres.
Ara hi entrarem a fons en aquests projectes que estàs esmentant. Aquest suport vostre, però, és un aval polític global al govern o només a una part molt concreta?
Bé, és un instrument prou important al pressupost com perquè és un aval perquè l'Ajuntament no tingui impediments artificials o de caràcter polític perquè pugui desenvolupar unes polítiques que creiem que s'ajusten a les necessitats dels veïns en general. Tot i que són realistes i s'han hagut de delimitar bastant algunes previsions, tant d'ingressos com despeses, i s'han comptat només inversions que realment comptin amb subvencions pràcticament atorgades, sí que entenc que també al llarg del pressupost es podrien afegir noves inversions.
Fixem-nos en les paraules, perquè ara el Bernat Calvo ens està dient que és un pressupost que considera realista. Qui ens pugui escoltar potser no entendrà res, perquè ara fa dos dies la regidora Maria Mercè Juan justament deia que votava en contra del pressupost perquè no era realista. S'explica que un mateix pressupost pugui generar opinions tan contraposades?
Bueno, no sé exactament els matisos. Sé que ho vaig llegir a algun lloc que ho deia la Maria Mercè Juan, però no sé exactament en quin sentit ho manifestava, amb quins arguments, perquè a vegades ens podem referir amb formes d'entendre-ho diferent, eh?
Ella es referia sobretot a que els anteriors pressupostos s'han aprovat amb un dèficit gran, amb un gran dèficit, i per tant no es fa un bon anàlisi del pressupost perquè sempre s'acaba amb dèficit.
Bé, al final, un cop tens liquidat el pressupost, tens una mica la visió de com s'ha executat el pressupost. Això es fa normalment cap al març-abril, s'acostuma a fer aquesta liquidació del pressupost i llavors veus realment com s'ha executat. I en base a això, l'interventor i l'alcaldessa, que és la regió de recursos humans, entenc que a partir de l'agost doncs, comença a fer un pressupost, en base ja no tant només al pressupost de l'any 2025, sinó a la liquidació del pressupost de l'any 2025. I és a partir d'això doncs, que han de fer un pressupost que entenc que sigui més realista. Per això entenc que hi ha algunes limitacions que en principi em van sobtar, com això, no? Que no preveien cap inversió que no estigués ja pràcticament subvencionada o que tingués l'atorgament de la subvenció, o preveia aquestes centenars de milers d'euros menys en aportacions de les administracions estatal i de la Generalitat dels seus propis tributs, que són una part important, que aquí hi ha hagut una davallada. També el tema, els impostos també és, entenc que fan una previsió realista ja treballant amb intervenció. Jo entenc que aquí hi ha hagut un treball tècnic, no només polític, a l'hora de confeccionar el pressupost.
Però per què hi ha confiança en que això sí que serà així, o que com a mínim s'acostarà al pressupost al que s'està pressuposant? Mm-hmm. Quan venim de pressupostos que s'executen molt per sota del que tocaria.
Sí, això es nota en les inversions, sobretot.
Per què els hi mantenen la confiança, tot i veure aquest nivell d'execució tan baix?
Bueno, és un problema, un dèficit històric. És veritat que no és un problema que ve d'aquesta legislatura, i jo entenc, això sí, entenc que des del principi de la legislatura s'han fet alguns esforços.
Disculpa,
per intentar
repetir-ho. Disculpa, històric d'aquest ajuntament o de la majoria d'ajuntaments?
D'aquest ajuntament en concret, tot i que segurament el pots trobar en altres ajuntaments, però té molt a veure amb la càrrega burocràtica que tenen els ajuntaments per executar les inversions a nivell, perquè el primer límit és ja tenir el pressupost, després has de trobar les subvencions o el finançament, que pugui ser també a través de crèdit, o a vegades són això, quotes urbanístiques dels veïns, contribucions especials, com és l'1 de Mada, que una part important la paguen els veïns. Clar, això és una banda, hi ha el finançament, després has de posar la càrrega burocràtica de redactar els projectes, fer-ho d'acord amb la llei d'arquitectura, fer d'acord amb la llei de contractes, has de contractar un equip redactor que t'ha de fer redactar els plecs, perquè moltes vegades els mateixos tècnics d'ajuntament estan desbordats amb temes de llicències i altres temes, i ens ho externalitzen, això s'ha de potser licitar segons el tipus de contracte, després s'han d'aprovar el projecte, s'ha de posar exposició pública, s'ha de preveure en el pressupost la inversió a nivell de contracte d'obres, s'ha de licitar el contracte d'obres i després finalment s'executa, i a veure què tal també com s'executa, perquè les execucions dels contractes s'han de preveure modificacions perquè surten problemes no previstos, no és tan fàcil, evidentment.
Però que totes aquestes dificultats administratives, burocràtiques, dificultats d'ingressos, arriben menys subvencions, aquestes són condicionants que afecten a tots els ajuntaments.
Sí.
Així tot, des de Ràdio Argentona estem fixant-nos en els pressupostos que s'estan aprovant en els ajuntaments del Maresme, i de moment no n'hem vist cap ni un que no s'incrementi respecte al 2025. Tots pugen, encara que sigui poc, però tots pugen. En canvi, el d'Argentona és un fet inèdit, que baixa, i no baixa de qualsevol manera, baixa un 23% respecte al de l'any passat.
Jo crec que té a veure amb dues inversions,
però
bàsicament.
Però això significa que el govern ha estat poc agosarat o ha estat valent i realista?
Jo penso que ha estat més conservador. Per això també em referia a realista, també, quan deia realista, en el sentit de conservador, perquè també pot ser que vingui això d'un criteri d'intervenció, no només polític, no? Però si l'interventor et diu, escolta, hi han dues subvencions molt importants, em sé que era el del camp de futbol del Cros i la biblioteca, que diu, fins que no tinguis aquestes subvencions, alguna manera atorgades, tingues alguna cosa que estigui més compromesa, no la posis de moment al pressupost. I això, per exemple, és el que entenc que ha fet caure bastant el pressupost, crec que almenys aquests dos. Per altra banda, també alguna davallada d'ingressos, que és el que vaig comentar, com era el tema d'aquesta contribució dels tributs estatals i de la Generalitat.
Ara ja anirem en aquestes qüestions, però quedem-nos a la biblioteca, ja que hi som. Confia que la Generalitat porti el finançament que ha dit que portarà?
Sí, jo confio que sí, sí. S'ha compromès en reiterades ocasions i jo, per el que tinc entès, està sobretot ara mateix vinculat a l'aprovació d'un pressupost. No sé dir-te quan s'aprovarà aquests pressupostos a la Generalitat, però suposo que tu aviat arribaran i es preveurà aquesta inversió, i això entenc que hauria de desencallar, perquè hi ha una regla de 3/3, un terç el posar a l'Ajuntament, un terç el subvencionar a la Diputació i un terç el subvencionar a la Generalitat.
Però la situació política és molt convulsa. Si els pressupostos no arriben al 2026, ara Argentona donaria suport a que es mantingués la biblioteca en el pressupost, tot i que l'Ajuntament hagués de fer més esforç econòmic?
No, nosaltres no donaríem suport, perquè no serem tan tontos de deixar-nos perdre una tercera part del finançament simplement perquè sí o sí s'ha de tirar ja la biblioteca. Això s'ha de fer amb consciència econòmica. A més, això és, hi ha dues subvencions que podrien ser importants. Almenys amb això ja tens per on te'n tirar, però has d'esperar, no pots adelantar-te i dir, mira, doncs pagarem 2/3 amb més d'un terç perquè és que no volem esperar un any. A mi no em sembla una decisió intel·ligent aquesta.
Ara també feia referència a altres inversions, per exemple, considerava positiva la inclusió de Can Cabot i Can Raimí, però fa anys que aparèixer en el pressupost i aquestes obres no avancen. Confia que ara sí?
A veure, clar, què és avançar? És que això no és només un procés d'execució d'obres, és un... el que s'ha fet fins ara entenc que implica obres de... Bueno, més que obres, la redacció d'un projecte d'urbanització, perquè a més el que hi havia feia molts anys havia quedat obsolet i s'havia fet pràcticament de nou, i a més hi ha el que és la reparcel·lació, que encara en aquest cas potser és una mica fictícia, però clar, representa que no sempre les finques aportades són les resultants dels parcel·listes. Llavors, tot això s'havia fer una mica i establir les cessions de terrenys que fan els propietaris a favor de l'Ajuntament perquè es pugui recepcionar. Per tant, no només és una feina d'obres, hi ha una feina jurídica prèvia que és prou important que s'ha de tirar endavant. Un altre problema, i jo sempre ho he dit, el gran repte serà segurament a l'hora de finançar-lo. Per què? Doncs perquè una part molt important es finançarà en quotes d'urbanització, és a dir, els mateixos veïns parcel·listes, en funció dels seus drets, que determina el projecte de reparcel·lació, han de posar uns diners.
I aquí tenim quotes. Opinions per tot.
Bueno, aquí la meva opinió és, a veure, si es fa per fases, que és el que està previst, i la més urgent em sembla que és el tema de clavegaram, perquè hi ha allò, aquells pous de... que s'han de venir a treure, i això és un tema problemàtic des de diversos punts de vista. Jo entenc que almenys si es van fent, clar, no, potser no es podrà fer tot de cop a la vegada, però si es fa per fases realistes que puguen establir-se quotes d'urbanització realistes que els veïns realísticament puguin pagar, i si es poden fer fraccionaments o es poden fer, doncs, permetre doncs, endeutar-se amb crèdits, no sé, de l'Institut Català de Finances, jo que sé, alguna mesura que ho permeti, doncs seria molt millor. El que jo estic una mica decebut, no estant amb l'Ajuntament, és potser en aquest cas amb la Generalitat, perquè hi ha una cosa que es deia la llei d'urbanitzacions amb dèficits del 2009, que ha acabat pràcticament en res. De fet, actualment ja està derogada perquè es va transformar en una part d'un decret legislatiu, crec que és, de fa un o dos anys, però clar, perd una mica l'essència del que estava previst. Per què mai es va dotar econòmicament aquell fons que havien de pagar la Generalitat, havia posat diners per acabar o ajudar que s'acabés amb aquestes urbanitzacions amb dèficit. Això és un problema que passa a molts llocs de l'àrea de Barcelona, sobretot, però són urbanitzacions històricament amb dèficits urbanístics. Llavors aquí, clar, és una situació molt peculiar, perquè tu quan fas la reparcel·lació d'una urbanització normalment és terrenys erms, no? Que has de... Llavors són promotors amb molts diners, que llavors cedeixen els terrenys, es fan càrrec de tot a través de juntes de compensació, i tot és molt... teòricament molt senzill, però quan ja tens gent que fa 40 anys que viu allà i que són de classe potser mitja, que no es poden permetre un gran esforç econòmic i a base entre ells no es posen d'acord, doncs és un repte molt gran que necessita d'una solució legislativa específica ad hoc.
Bé, de moment això no ho tenim i per tant
els
veïns s'han de gratar la butxaca, no només els de Can Cabot i Can Remi, perquè també hi ha previst el projecte de Madà, per exemple, i aquí també hi haurà contribucions especials.
Sí.
També estan a favor des de l'Argentona i també valoren aquest projecte.
Sí, és una mica diferent. En aquest cas es diu contribucions especials i no quotes d'urbanització, perquè com que aquí Madà ja és una urbanització recepcionada fa molts anys, aquí representa que ja és propietat de l'Ajuntament, però com que representa que les obres beneficien específicament els veïns de Madà, hi ha una part de les obres que la paguen els mateixos veïns. Aleshores, a partir d'aquí, entenc, per lo que jo sempre veient de l'històric d'aquest cas, sí que hi ha hagut una voluntat dels mateixos veïns de fer aquestes obres, de costejar una part d'aquestes, i hi ha un, entenc, un consens, entenc, de lo que jo he anat llegint i escoltant d'aquest tema, amb els veïns. A partir d'aquí, si els veïns doncs, tenen aquest compromís de que es fagin aquestes obres per part de l'Ajuntament i es costegin la part de la contribució especial corresponent, cap problema, vull dir, si ho necessiten, perquè els seus carrers, clar, molts no estaven ni asfaltats, no? Potser era una moda en aquella època, en aquell context, però que potser necessiten ara un tipus d'urbanització una mica diferent. Bueno, doncs fantàstic.
Estem parlant de projectes que formen part de les inversions que estan previstes de cara al 2026. Hi ha una petita inversió dedicada a la Velcro, a iniciar el projecte de la Velcro. Vostès van expressar dubtes inicials, ara donen suport al que proposa el govern. Què ha canviat exactament?
Sí, a veure, nosaltres des de l'inici de la legislatura ja li vam mostrar al Xavier Cuyet que la nostra condició, si es volia tirar la Velcro com una rehabilitació a l'edifici, tal com ho plantejaven ells d'inici, vam dir, nosaltres volem que hi hagi un estudi tècnic independent que demostri, per començar, que la rehabilitació té un cost econòmic inferior a el que és l'enderroc i construcció d'obra nova, i per altra banda que amb aquesta rehabilitació serà compatible amb un pàrquing que pugui donar solució als principals problemes que hi ha d'aparcament del poble.
I han vist aquest estudi?
Sí, vull dir, recentment sabem doncs, que existeix, bueno, que hi ha aquest estudi que demostra que, doncs, que hi ha una part de... O sigui, l'estructura és prou sòlida com per poder contenir aquest aparcament.
Però perquè els hi han dit o perquè han pogut veure l'estudi?
Sí, bueno, això ens hem reunit amb el Xavier Collet per tractar aquest tema, uh-huh. I sí, és així.
És a dir, serà, segons aquest estudi,
sí,
serà més econòmic rehabilitar la Velcro i s'hi podrà fer aparcament.
Sí, exacte, que eren dos dels condicionants que eren indispensables per poder dur a terme aquesta rehabilitació.
I l'estat de salut de l'edifici quin és?
Jo fins a on sé és prou sòlid. Sé que hi havia potser algunes vigues que s'han de modificar, però en principi, doncs, pel que sabem, és prou sòlid com per poder fer les obres de rehabilitació que es pretenen des del govern. En aquest cas no volíem posar tampoc un pals a les rodes, sempre i quan es donés solució al tema de l'aparcament, que per nosaltres era vital en un lloc tan cèntric i estratègic.
Però em sembla que de cara al 26 el que preveu el pressupost són uns 80.000 euros. No es podrà fer massa amb això?
No, clar, no, evidentment que no. Serà doncs, temes ja més de projecte de l'obra, suposo, doncs, qüestions més primàries, és el que deia abans, és que fins arribes a l'obra hi ha molts passos anteriors i això naturalment en una legislatura a vegades comences a plantejar al principi de legislatura i al final de legislatura no s'ha posat ni un maó. Un exemple molt clar ha sigut, per exemple, la biblioteca, que fa dues legislatures ja es plantejava com una cosa a final de legislatura com imminent, però bueno, a vegades és per donar la notícia política, mm-hmm, més que realment certeses, no? Perquè estem al 2026 i no s'ha posat ni un maó, està clar, de la biblioteca.
Ens falta finançament. Ens
en
falta
part
finançament.
Sí, és una part burocràtica també, però finançament també en aquest cas.
Una part central de la seva intervenció el dia del ple va ser un prec al govern per no deixar escapar els fons Next Generation. Mm-hmm. Que, per qui no ho sàpiga, són fons que arriben d'Europa i que estan molt ben dotats. A la pràctica, però, aquest pressupost no preveu gran capacitació de subvencions. Vosaltres proposàveu des de l'Argentona que hi hagués una figura a l'Ajuntament per anar a captar aquests fons.
Mm-hmm. Sí, o subvencions en general, sí.
Donat que el govern necessitava el seu vot per poder aprovar els pressupostos, per què no ho van posar com a condició?
Bueno, el govern ha dit que sí que estudia aquesta qüestió, nosaltres esperem que sí, que es dugui a terme, el que passa que també bueno, s'ha de preveure aquesta fitxa, a veure, tampoc és... No és, hi ha uns passos previs que s'han de fer. Si tu vols crear una figura nova, has de crear la fitxa al lloc de treball, l'has de preveure la plantilla, el pressupost, vull dir, però s'ha de fer una tasca prèvia. Nosaltres ho hem posat i ells han dit que sí, que començaran doncs, a actuar en aquest sentit. El que passa que potser no tenia molt de sentit que es posés ara com una dotació pressupostària, per exemple, si no saps quan ha de cobrar, perquè això ho diu una fitxa d'un lloc de treball. Per tant, el primer probablement seria demanar doncs, que es creï aquesta fitxa, perquè és un lloc de treball que podria ser nou. El que nosaltres creiem que en aquest cas podria sortir molt a compte, perquè entendríem que aquest lloc de treball quedaria sobradament compensat econòmicament, no? Perquè aportaria molts més ingressos del que probablement pugui cobrar.
Perquè tothom ens entengui, estem parlant d'una persona especialitzada en captar subvencions.
Sí, en captar subvencions i en ajudar a justificar-la, perquè un dels problemes que tenen, per exemple, Servei Central, Secretaria, Intervenció, també és una càrrega administrativa molt important a l'hora de justificar les subvencions. I en el cas del Next Generation, del fons PRTR, que és uns fons de resiliència que ven del 2023, clar, té unes obligacions, has de posar una plataforma que es diu COFI, a més, perquè has de crear una cosa que es diu ENDACIS, que són com uns documents que signen tots els que treballen a l'Ajuntament i a les empreses contractistes, conforme no tenen una causa d'incompatibilitat en aquella obra, són temes anticorrupció, per dir-ho així. Uh-huh. Has de tenir un pla antifrau, que això ja existeix a l'Ajuntament d'Argentona, crec, i després, a més, has de fer una cosa que es diu plataforma Minerva perquè hi ha un sistema doncs, que valida si existeix o no la incompatibilitat amb les obres que es fan ara, amb el fons Next Generation PRTR. Llavors, això, clar, tot és una càrrega que pot col·lapsar serveis centrals, però si hi ha una figura especialitzada només en aquest tema, doncs naturalment no serà tan així.
Tota una sèrie de condicionants que estan propiciant que els fons Next Generation vagin a petar essencialment a ajuntaments grans. Aquí els ajuntaments petits tenim les mans més... Estem més lligats de mans?
A veure, hi ha ajuntaments petits que han aconseguit i el que passa en aquest cas doncs, potser ho externalitzen una part de lo que és aquestes tasques d'assessorament en fons Next Generation, però i després hi ha altres ajuntaments més grans que tenen figures especialitzades en aquests temes i per tant ho fan ells mateixos en serveis interns, que també és una mica el que proposem nosaltres.
Deia que no ho han posat com a condició, però que esperen que ho facin. Si no es fa, si no s'adopta aquesta figura aquest any...
No hem pres una decisió al respecte, però veurem si es materialitza, com es materialitza, o si potser, no sé, decideixen fer coses a través de capítol 2 amb un contracte de serveis. No sabem com ho materialitzarà, però estarem naturalment pendents també. No et dic ara que això condicionarà sí o sí el proper pressupost, no ho sé, això ho parlarem d'aquí uns mesos.
Li pregunto per allò de que al govern li fa falta el seu vot per aprovar els pressupostos i qualsevol, sí, i qualsevol punt important. Com definiria el paper d'Argentona en aquest mandat?
Sí, té un paper determinant, en el sentit de que al final les majories que s'han acabat creant amb dues regions no escrites, amb sentits oposats, per dir-ho així, han acabat fent que hi hagi una aritmètica política que som decisius, i naturalment ho fem valer. El que passa que tampoc utilitzem això per paralitzar l'Ajuntament o el govern, perquè al final som conscients que moltes d'aquestes obres, com la Can Cabot, Can Raimí, Madà, etc., seria al final en detriment del poble d'Argentona i dels seus veïns, i per això tampoc utilitzem això com una arma llancívola política per paralitzar l'activitat d'Ajuntament, perquè al final entenem que aquestes inversions i moltes altres qüestions que són essencials tenir un pressupost aprovat impliquen que són en benefici dels veïns. Segurament sempre pots discutir a veure què és més prioritari. És molt difícil trobar una inversió o una espesa que dius, bueno, això no ens hauríem de gastar els diners amb això, en un pressupost. Però a lo millor podries dir, bueno, això és més prioritari que això o altre, això pot passar. Però en general les inversions que consten els pressupostos ens semblen ajustades i intentarem que s'executin efectivament.
Es va reunir amb l'alcaldessa per parlar dels comptes?
Sí, efectivament, sí.
La va trucar vostè? Ella...
Bueno, en aquest cas tot va venir d'un correu seu en el que portava la documentació al pressupost i ella va dir, bueno, estic obert a qualsevol reunió. I bueno, jo al cap de uns pocs dies ja li vaig contestar, vaig dir, bueno, a la que puguem reunir-nos i mirem de tractar aquest pressupost, però amb un ànim constructiu.
Hem parlat essencialment del pressupost, però li volem comentar un parell de temes més en el Bernat Calvo. Un que va aparèixer en el ple i que ha estat notícia aquesta setmana, com és la situació de la policia local, que per qüestió de baixes laborals, de vacances, ens han deixat sense torn de nit aquí a Argentona. El sindicat reclama més efectius, el govern proposa un canvi en el sistema de torns, també assegura que hi ha restricció pressupostària per incrementar les plantilles. Com ho valoren?
Bé, és una situació complicada. Jo sé que fa pocs anys l'Ajuntament de Mataró també es va trobar amb el mateix problema. Vull dir que imagina't fins a quins extrems, vull dir que a vegades ajuntaments com Mataró es van trobar exactament el mateix problema. Pot ser que sigui en situació circumstancial, però sí que és veritat que l'estructura de la policia molts cops implica un dèficit, si has de tenir en compte totes aquestes circumstàncies, no? El tema dels torns, la cobertura de les 24 hores dotat suficientment, i a vegades també es troba a faltar també que els Mossos d'Esquadra a vegades haurien de també de suplir una mica, no? Perquè hi ha una comissaria a Mataró, el que passa que la veritat tenen molts pocs efectius, crec, dels Mossos, i això impedeix que puguin donar la cobertura puntual que fos necessària. Crec que hi hauria d'haver una mica més de flexibilitat i capacitat dels Mossos de cobrir aquests problemes puntuals, perquè per això també existeixen, fins al punt que obligats, l'Ajuntament d'Argentona no està obligat ni tan sols a tenir un cos de policia pròpia. Però clar, imagina't que ens haguéssim de refiar al 100% dels Mossos, seria inviable. Però com a mínim, pels dies puntuals que tenim aquests problemes, jo crec que hi haurien de ser-hi.
L'Ajuntament d'Argentona no està obligat a tenir un cos de policia pròpia, però quin alcalde l'eliminaria?
No, és impensable, això, vull dir, no estic dient que m'obligui, dic que d'acord amb la llei sent estrictes no és un servei obligatori, però evidentment hi ha de ser. Però el problema és que partint d'aquesta premissa, el cos dels Mossos jo penso que també és insuficient per cobrir problemes puntuals que puguin tenir les policies locals. Val, d'acord, l'Ajuntament d'Argentona té una policia local, però si en un moment donat té un dèficit puntual temporal de policies per baixes, per vacances, pel que sigui, jo crec que també els Mossos haurien de tenir suficientment capacitat per dir, bueno, com que és un problema temporal, ajudem a cobrir, ajudem a patrullar, fem nosaltres el patrullatge dels carrers nocturns, en aquests casos. Perquè el tema dels interins no és fàcil, perquè per unes setmanes és difícil agafar un interí, que és veritat que hi ha borses del Consell Comarcal, de policies locals interins, però a veure, no sé, que jo entenc que són necessitats molt puntuals, per això penso més en els Mossos que no pas en contractar personal interí, bueno, sí, per unes pocs dies o setmanes.
Vinga, hem deixat pel final un tema que té un peu a la banda de la representació política i un altre a la banda més personal, com és que al ple del mes de novembre també hi va haver grups que van voler fer un comiat, un reconeixement als 40 anys de trajectòria de l'Oriol Calvó, que és el pare del Bernat Calvó, que ha estat al capdavant del Museu del Canti durant això, 40 anys, i per tant gran part de l'èxit d'aquest museu i del fet que sigui el més visitat del Maresme, només algun cop el supera el Mataró, però normalment és dels que té més visites, i a part de tota la projecció que ha comportat per Argentona, doncs bé, hi va haver un reconeixement per part d'alguns grups en el ple del mes de novembre. Quina de dir, què li sembla?
Bé, a veure, ja jo vaig comentar el que havia de comentar, però em va fer il·lusió, i al final són 40 anys non-stop allà al Museu del Canti, i penso que ha estat una relació que he tingut ell molt intensa amb el museu, perquè em recordo molts cops de setmana o abans de marxar a viatge, quan era petit i no tan petit, abans havien de passar pel museu perquè havia d'acabar no sé què, d'una subvenció, o parlar amb no sé qui, o anar a buscar un canti a no sé què. Vull dir que anècdotes n'hi ha en ple perquè s'ha desviscut pel museu, i això és veritat, i crec que és inclús jo crec que és evident, i més perquè ho he viscut en pràcticament primera persona, i a partir d'aquí doncs molt, molt agraït que també hi hagin aquests agraïments. Jo m'hi vaig sumar perquè ho vaig dir amb tota honestedat, i el mateix grup municipal d'Argentona també va mostrar el seu suport i agraïment a també la Cristina Mainou, que és la nostra representant al Consell del Museu del Canti, doncs també m'ho ha fet saber, no?, aquest agraïment cap a l'Oriol, perquè és són 40 anys sense parar, i ara, mira, vindrà una nova etapa, però clar, jo penso que hi ha un llegat important, no?, del que és la Fira Argilà, els cantis, amb la renovació que han fet aquests cantis d'autor, amb el nou museu que es va estrenar l'any 2000, amb les oficines que es van fent aquí també al vol del 2000, amb la fira que es va internacionalitzar l'any 91, bueno, amb l'Associació de Ceràmic de Ciutats de la Ceràmica, que també es va construir a l'època d'en Ferran Armengol. També l'Àngel Puig va donar molt de suport a aquesta iniciativa. Bé, molt agraït també a tota la gent que treballa al museu, òbviament, que també se'ls ha de fer l'agraïment.
Li ve d'aquí la passió per la història, el patrimoni? Li ve d'aquí?
No crec que es vingui d'aquí.
No?
Honestament, és curiós, però no... El meu pare es considera més un antropòleg o ceramòleg que no pas un historiador. El que passa que sí, ell, quan donant temps, va fer tècnic de cultura i portava també temes de patrimoni, però no crec que sigui estrictament... Potser la personalitat sí, però no un llegat concretament que m'ho hagi llegat que volgués que ho fes així. Però potser una manera de fer, sí.
Vinga. Bernat Calvó, ha estat un plaer una vegada més. Ens retrobem aviat.
Fins aviat, espero. Gràcies.
La ràdio. Una ràdio més pròxima. Ràdio Argentona, 104.6.